Una vegada me'n vaig anar a viure a una illa. Durant els preparatius del viatge vaig rebre tota mena de consells i opinions al respecte, com sol ser habitual cada vegada que una s'enfronta a un canvi de vida. Algú, no recordo qui, em va dir que patiria mal d'illa, que com havia nascut en una península, em passaria que m'angoixaria d'estar envoltada d'aigua, de no poder fugir-ne ni escapar-ne, ni tindre on anar si en algun moment ho necessitava. De sobte, vaig prendre consciència que viuria, efectivament, envoltada d'oceà per totes bandes, i llavors no em vaig llevar aquesta idea del cap, però no perquè fora una angoixa genuïna, sinó perquè algú me l'havia instal·lada al cervell. Més enllà de trobar a faltar les persones que estimava o patir incomoditats que implicava haver d'organitzar una tornada a casa, no vaig tindre aquest mal d'illa. Lluny d'idealitzacions, l'illa era el lloc on jo vivia, era el meu món en aquells mesos. En aquells mesos, efectivament, el meu món cabia en aquella porció de terra envoltada d'aigua. L'oceà que em limitava geogràficament també m'ajudava a orientar-me. Sempre el tenia a mà dreta o a mà esquerra quan conduïa per la carretera principal, que era la que li pegava la volta. En aquests moments era on prenia consciència d'on vivia, una consciència, però, totalment travessada pel caràcter temporal de l'experiència. Jo sabia que aquella estada tenia un principi i un final, que en algun moment tornaria a la península. Em preguntava, però, com ho veurien les persones d'allà. Ens agradaria ser illencs? Ho odiarien? Els faria igual? El fet d'haver nascut i crescut en una illa els faria entendre la realitat d'una manera diferent a la meua? Per sort, la literatura és font d'empatia i ens pot ajudar a resoldre tots aquests interrogants. Per això, avui ens acostem a les illes, metafòricament, amb diferents obres que, d'una manera o una altra, en parlen, i literal, perquè avui Eufenja fan-ne una, Mallorca. Ara sí, sigueu benvinguts totis a Gent Random. Hola.
Hola, bon dia a tots i totes.
Hola.
Gràcies per haver vingut així a l'escola de bueno, a l'escola mallorquí, no? A l'institució pública Antoni Maria Alcover, que estem canvi d'última hora, però un puesto molt bonic. Estem al celler d'aquesta institució a Manacor, poble de il·lustres literatos.
Ens van dir ahir que és la capital dels Països Catalans. Sí? No ho sabíem, ja ho sabem. Estem molt contentes, molt emocionades, estic nerviosa, estic una miqueta nerviosa, però bueno, volem donar moltes les gràcies en primer lloc a Aina Fullana, que no sé ara on estàs, ahí, per engrescar-nos des del principi a l'Escola de Mallorquí per acollir-nos i a totes les persones que heu vingut, que la gran majoria són els nostres amics, que han fletat un avió de València, però no hi ha la gent que no és de València també. Moltes gràcies, estem molt contentes. Què tal? Com esteu? Bueno, avui en som tres de nou, en part,
sí,
què
sí.
Tal?
Bé, estic, he vingut a un bon lloc per acomiadar-me, definitivament, de Gent Random, no?
Sí, sí, per a qui no ens conegui, en part, pues, esta temporada ja no està en el projecte, però...
Mallorca.
Mallorca és una ocasió especial per fer ahí...
Per dir adéu, sí,
claro,
sí.
El último brillo.
O sigui, per a nosaltres és el primer directe que fem fora del País Valencià. Mm. És un directe transmediterrani, però també pensem que vindre a Mallorca és quedar-nos a casa, no? Ho comentàvem ara fora micro. I res, no sé si vosaltres teniu molt de vincle amb la illa, si no...
Jo feia molts anys que no venia, 7 o 8 anys. L'última volta que vaig agafar un avió va ser entonces, va vindre així. Però sí que, com a anècdota, fa... molt més temps, allà corria l'any 2008-2009, que vam ocupar les facultats en la lluita contra Bologna, si en recordeu. Jo vaig dormir una nit de Cap d'Any en la facultat ocupada de la UIP.
Tu vas vindre a Mallorca.
M'encantaria que hi hagués alguna persona que digui, jo també!
Jo és que era molt jove aquí, jo estava a l'institut, per tant.
Sí, sí, però és la meva experiència, m'han demanat un xino, aquella nit de Cap d'Any, del 2009.
Jo vaig vindre amb les meves amigues, que també estan ací. Va ser un viatge completament fallit. No podíem, érem molt jovenetes, no podíem llogar cotxes. Es vam quedar atrapades en una zona d'urbanitzacions. I sort de l'autobús interurbà que ens va portar a Palma i vam poder veure una miqueta la llum, perquè si no, no hauríem sigut d'una platja... bueno, d'una platja que perfectament haguem pogut trobar a Gandia.
No ho empitjores.
Escolta, la platja de Gandia és preciosa, bueno, per l'altra banda.
Però sort de Palma, i llavors ara és com tornem a l'illa per a redescobrir-la de nou.
Jo vaig estar venint molt de temps, molt
tu
seguidament.
Festejaves,
jo festejava a Mallorca, sí. Bueno, festejava,
en un valencià,
en un valencià
afincat.
A Mallorca. Però sí, ha sigut ahir un... un trasbals emocional, però estem bé, estem bé. Tornant al que comentava al principi, nosaltres no pensem que hem nascut en una península. Jo no ho he pensat mai, no? No sé si vosaltres heu dit que hem nascut
en una península. En absolut, no.
No sé si aquesta consciència que...
Tens nosaltres... coses molt rares, però en això justament no.
Penses en l'imperi romà aquí?
Sí, bastant.
Avui, de fet, avui és una bona mostra. Parlarem de l'imperi romà.
Però pensava si les persones que han nascut en una illa si en tenen consciència, no? I llavors he volgut preguntar-los a dos podcasts mallorquins per generar ahí un poc, no sé, una unió transmediterrània, i hem preguntat a Pati de Butaques i a Tabaqui Sobrassada com ho viuen això de ser d'una illa.
Hola Lourdes, hola Quim. Espero que estigueu bé i que per moment que vos estiguin tractant bé. Deixeu que aprofitem la vinentesa per felicitar l'Escola Municipal de Mallorquí, que, bueno, joder, bona fita. Espero que em faceu molts més i que esteu d'enhorabona. Tot el suport des de Tabaqui Sobrassada. I ara sí, ja responent a la vostra pregunta sobre què significa per nosaltres illa o com repercuteix això a la nostra identitat, jo començaré des d'un punt de vista molt analític, és a dir, analitzant geogràficament que m'aporta a mi ser d'una illa, i sense saber molt bé per què ni quina explicació hi ha darrere, és a dir, que saber allà on acaba la terra i comença la mà em dona una sensació de seguretat que és molt confortant. Tu, Rafael?
Jo crec que, clar, hi ha un fet evident que és la limitació geogràfica i la separació del continent, que al final és una trava a l'hora de moure-se, de viatjar, de sortir, i sí, tot és més complicat en el final. Avui en dia que arribin coses, evidentment, no és complicat, però sí que a l'hora de viatjar, així com gent que viu a la península o sigui, agafes cotxe i fa un viatge, nosaltres això sempre ho hem tingut una mica més complicat. I això a la vegada crec que fa també que dona molta importància, o el manco jo li don, en el fet de tornar. Tant sigui tornar un cap de setmana, com sigui tornar definitivament a Mallorca, nosaltres que ara estem, o en el meu cas, que estic a Barcelona, es tornar té una importància molt, molt gran, molt transcendental. I després moltes vegades se xerra de que hi pugui haver un caràcter mallorquí o ell en general. Mallorquí en particular jo crec que sí que hi ha una sèrie de trets, però clar, és molt difícil de dir, no?
Potser és que has compartit aquest caràcter tranquil que s'associa a fer de a sa illa a moltes illes, no sé per què tinc aquesta sensació.
Sí.
I referent a el que deia en Rafael, és veritat que per sort o per desgràcia, segurament per desgràcia, hi ha avions cada dos minuts que entren i surten de silla. Per tant, jo no veig tan problemàtic lo de la incomunicació. De fet, crec que hauríem d'estar una mica més incomunicats encara per anar bé. I xerrant una mica més en particular de Mallorca, tinc la sensació, o he tingut sempre la sensació, de ser un afortunat i un privilegiat per el fet de viure a Mallorca, per, òbviament, el podem considerar pràcticament un paradís, com l'anècdota aquella de Robert Graves, no? que va dir que podem anar a viure a Mallorca si pots suportar viure en el paradís. I jo ara afegiria que sí, suportar viure un paradís mentre veus que s'està espoliant i destruint. Això ara mateix és el sentiment i llenc més fort que tinc, que és greu que me sap veure com s'està destruint la nostra illa. Res.
Moltes gràcies i salut a tots.
Passeu-ho bé.
Hola, sóc la Júlia Mèrida, molt contenta que m'hagueu convidat a participar en aquest gent random que fareu des de Manacor, des de Mallorca. I doncs, la idea d'illa, per jo, té dues vessants, que és que pot ser una cosa molt, molt reconfortant, una idea molt reconfortant, i a la vegada una idea molt limitant, no? Una illa pot ser, o per jo ha estat en diferent moment de la meva vida, tant un refugi com, en certa manera, una presó. Vull dir, ser d'una illa és una cosa molt idíl·lica, molt romantitzada per la literatura des dels segles dels segles i per tota la cultura en general, i també, però, és una cosa que té moltíssimes limitacions geogràfiques, primer de tot, i llavors també barreres lingüístiques, polítiques, relacionals en general. Vull dir, el fet de sempre, sempre, sempre estar limitada per aquesta mà tan guapa i on totes i tots acudim quan tenim un problema, anem a fer una volta davant la mà, i és una idea molt xula, i això el que t'he dit, molt embolcallant, no? Que t'abraça, però alhora aquesta mà també és un turment a vegades per això. I a part també, a part d'això, la d'illa també per mi significa ser una gran part d'atraccions en quant a turisme i tot aquest tema, que no hi entraré perquè crec que no cal i ja tothom ho entén, però vaja, això.
Bé, moltes gràcies, Júlia, per l'àudio, per vindre també. No l'exposes, Quim,
pobra
xica.
Júlia.
Moltes gràcies. Fem-ho
salut de millor. Gràcies,
moltes gràcies
a tots.
També a Tomeu i a Rafael. M'ha agradat molt tot el que han dit, no sé què en penseu vosaltres.
Jo he de dir que tornar a Mallorca des de Barcelona és molt més ràpid i fàcil que tornar a València o a Xàtiva des de Barcelona.
A nivell de temps.
A nivell de temps, sí. i de transport, perquè... ahir vam vindre de Barcelona a Mallorca en un moment, i per a tornar al País Valencià tardes, bueno, jo per a tornar al meu poble, a Bocairent, tardé 7 hores.
País desarticulat, però sí, moltes coses de les que he comentat...
És
sí que...
un poc contradictori també, sí. Ser d'ella en aquest aspecte. Mm.
Però sí que totes aquestes qüestions de del confort, la seguretat, no? El paradís... És veritat que són coses que han estat presents en l'imaginari, no? I en la literatura també. Jo compartisc també moltes d'aquestes coses. Jo que quan vinc a una illa dec sentir el mateix que un madrileño sent quan ve a la platja, que és com la novedat, no? Jo el mateix.
Sempre però amb una mentalitat una miqueta menys colonial.
Exacte, s'intenta. Però és fàcil caure en la idealització en aquest paradís. Les illes desperten un sentiment com si tingués un no sé què màgic, no? Jo fa molts anys vaig passar un estiu a Ouessant, que està a Bretanya, allà a la punteta, i allà deien, en el món hi ha 3 tipus de persones, els vius, els morts i els illencs. Com dient, com intent... No sé si esteu d'acord així, no? Però era com que l'experiència insular la situaven en un plànol més enllà de l'experiència terrenal. No?
Wow.
No sé si viure en ella te curtís, en molts sentits. En tot cas, a mi també em desperta una certa fascinació, no? Potser perquè des de xicotet també he sigut un obsès dels mapes, dels atles, el típic xiquet que agafava un mapa i se passava mirant-lo, i així en bobaet. Això mateix feia una autora, que comencem parlant d'ella, Judith Stalansky, que va escriure un llibre preciós, que voleu regalar este Nadal alguna cosa bonica. El vostre llibre és El Atlas de les Islas Remotes, que el va editar Nòrdica Libros i Capitán Swing, i és com un atlas, però cada pàgina és una illa amb una foto, amb un mapa topogràfic preciós, molt estilitzat, i al costat com dades bàsiques i alguna anècdota, relat, història vinculada amb aquesta illa.
Però són illes de deberes.
Sí, sí, són illes, però illes que estan molt lluny, no, o sea, no hi sirà Formentera.
Vale.
Sinó illes que estan molt lluny. Per exemple, és la illa de Tristan da Cunha, que és la illa considerada més lluny de qualsevol lloc. Crec que està en el llibre Records dels Guinness i tot, com la illa més lluny de qualsevol lloc habitat. El veí més prop està en Ciutat del Cap, en Sud-àfrica, i està a 2.800 quilòmetres.
Wow.
Saps? I fa poc buscaven profes.
Ah, mira.
Però si alguna persona no sap què fer la seva vida, pot anar allí. Crec que van 8 o 9 barcos a l'any.
Wow.
En els que pots sumar-te.
Jo crec que ahí sí que tens mal dia.
Sí, és el tipus de illes que Judith Stalansky en este atles va repassant, no? Ella, justament quan parla de Tristan da Cunha, fa referència a una anècdota de que en el segle XIX els primers pobladors vivien en una mena d'utopia microcomunista, perquè eren 7 famílies, per això lo micro, i perquè pues, si viuen 7 famílies és fàcil, no?, caure en aquests sentits. Però en tot cas, la reflexió que fa ella és... Fa una cita, crec que és d'algun llibre, no recordo qui, que diu «Les rebel·lions esclaten als vaixells, les utopies es persegueixen a les illes». No? I jo crec que sempre la illa ha sigut un terreny abonat per a perseguir aquesta idea de somni, no? De lloc aïllat, pristino, on construir una societat nova. En aquest sentit, també, podríem, tota aquesta idea d'idealització de la illa la podríem posar en relació amb un relat, que és el segon títol que vull portar avui, que és un relat de Julio Cortázar.
Uh-huh.
En primera volta que parlem... Julio Cortázar és el típic autor que quan tens 18 anys
ja.
Era el meu autor preferido de capçalera.
Ja ho hem dit així, hasta que
un poc...
Així.
Sí,
Cortázar este lles.
Sí, en el Facebook que ja no gaste jo tenia els cognoms. Com,
ara seria una recente. Red flag increïble.
Totalmente, claro.
Trobar-te que un tío que es diu Cortázar este lles t'agrega.
Totalmente. Sí.
Me
pareix que, o sea, me falta molt a mi mateix. Sí, sobretot des de que va haver certes cites de Cortázar que se van fer molt populars entre penyes i anar molt a pegalosa, no? Lo típico del capítol 7 i 7 de Rayuela, que diu lo de toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Sabeu què vull dir, no?
No el vaig llegir mai.
I si no ho sabeu, millor. O allò de l'amor és un rayo que te parte, l'amor no s'elige...
L'amor és com la lluvia que te cala los huesos,
sí. Hi ha una sèrie de cites que s'han fet un poc com fastigosetes de repelentilla.
Ha envellit una miqueta malament Cortázar.
Sí, però després té uns contes que estan molt bé, no? I uno és La isla del mediodía. No sé si alguna persona ha llegit, és un relat que, si no l'heu llegit, quan torneu a casa en Google poseu el nom i en 10 minuts el llegiu, perquè està en moltes webs i és molt curt. I és un relat que ens porta aquesta idea de la illa com a fascinació, com a idealització que a vegades xoca en la realitat, no? És la illa d'un azafato que fa 3 vegades a la setmana el vol Roma-Teheran, d'acord? I a poc a poc se dona compte que cap al migdia sobrevolen una illa, allà pel mar Egeu, una illa que li crida l'atenció. I cada volta que fa el viatge li crida més l'atenció i s'hi obsessiona d'alguna manera, se li clava el cap i cada volta para tot el que està fent i se aboca a la finestra per mirar aquesta illa i intentar distingir els detalls que n'hi ha. Un dia veu unes teulades dels que semblen uns casupets, altre dia veu unes taquetes que ell pensa que són persones que estan pescant, i així en la seva ment va creixent una imatge totalment idealitzada d'aquest trosset de terra, no? A poc va preguntant, va investigant i descobreix el nom de la illa, una illa que es diu Xiro, que té algunes casetes, que viuen algunes decenes de persones, que descobreix que viuen de la pesca artesana de polp, de peixos, pregunta, investiga i s'obsessiona tant que durant unes vacances que té decideix visitar la illa. És una illa a la que no arriben vaixells turístics, a la que ha de convèncer al mercant que va a carregar els peixos que pesquen els lugareños per a que el porten. I bueno, us podeu imaginar que ell es munta en el seu cap una pel·lícula de lo que serà quan arriba ahir, s'imagina rebut pels habitants, fantasieja amb quedar-se a viure, s'imagina banyant-se nuet en una cala d'aigües cristal·lines, comunicant-se amb senyes perquè no s'hi entendrà amb els habitants, que l'acolliran en els passos oberts, allà dient-li calimera, calimera, i s'imagina pescant polp allà en un arpó. Bueno, no vos seguiré contant perquè vos destriparia la història, però vos podeu imaginar un poc la imatge que es fa, no? I un poc el que em queda és amb aquesta idea de que és un relat que condensa aquests elements que hem descrit de la illa com un espai tan idealitzat com il·lusori, no? com un espai on fem volar la imaginació però la realitat al final xocarà contra ella i contra aquesta expectativa falsa i idealitzada que ens hem muntat, no? Que aquesta expectativa és just de la que viu el turisme. De fet, quan el protagonista està explicant que vol visitar la illa, n'hi ha algú que la coneix i li diu que se doni pressa a visitar-la perquè encara està al marge dels circuits turístics, però això durarà poc. I que prompte arribarà allà les sordes de Genghis Khan, no? Referint-se als turistes, no? que tot ho destruïssin. I que d'ací poc seria com un Santorini tot ple de guiris fent-se fotos. Sona a Mykonos, del grup de Seattle, Fleet Foxes, una banda que me recorda aquells dies que vos deia abans de Bretanya i que he triat pel nom d'esta cançó, Mykonos, no? Una d'aquestes illes gregues que preparant este guió vaig acabar a una web d'estes de 10 islas gregues que no te puedes perder. Sabeu què vull dir? No sabeu que en Mallorca teniu lo típico també de 10 calas imperdibles...
Valencia
no
sé, secreta.
Sí, exacto. I esta damunt les catalogava per perfil, no? Tipo, esta isla es perfecta para recién casados, esta es perfecta para jóvenes bohemios.
¿Qué signo eres?
Familias
con... ¿Qué isla eres según tu signo?
Era un poco isina, pero ¿sabeu com acabava l'article? Acabava dient que no... recomanava no compartir els vostres descobriments i guardar-vos els secrets que hi trobes, per tal de que no se massifiquen. Que és inclús, aquestes webs que estan fent això, te diuen que no ho facis com si quedara com rebelde, no? Inclús pot ser la protesta que va sent comercialitzable.
Bé, ja hem dit abans que veníem a parlar d'illes, jo sense saber-ne massa, he estat a illes però tampoc m'he plantejat més enllà què passava, no? Si estava a una illa. I per això, com l'imaginari ja ens donava llibertat per a parlar de gairebé qualsevol cosa, en una mena de vagareig i giragonsa conceptual vaig creure oportú vindre ací a Manacor i acomiadar-me, com ja hem dit abans, dels micros de Gent Random parlant de les reescriptures. Per justificar la temàtica illa i les reescriptures, em vaig deixar arrossegar per la idea ja un poc suada dels homes no són illes, que s'apunten els versos que obren la novel·la de Per qui toquen les campanes de Hemingway. Que deien alguna cosa així com «Ningú no és una illa, ben bé ell mateix tot sol. Cada ésser humà és un bocí del continent». I acabaven en el mític «No preguntes, per qui toquen les campanes, toquen per tu», que en el seu moment, en 2006, que és quan vaig començar-me la novel·la, doncs em va agradar, però ara és un poc vergonyeta.
Estem tots tornant com a referències passades, sí, que ara
a mi no em va agradar. El llibre el vaig deixar, perquè saps que normalment arribes a aquest llibre quan llegeixes Homenatge a Catalunya. Bueno, a mi jo vaig fer aquest itinerari, però no el vaig deixar. Bé, i en aquest pretext va ser com vaig decidir parlar del diàleg que mantenen els clàssics amb l'actualitat a través de les reescriptures. I el llibre que posa seny a aquest vagareig és Tot torna, reescriure els clàssics en temps de dubtes, que és este, l'he portat, o sigui, vaig en Vueling en una motxilla i he portat els llibres, o sigui, que bé. I l'escriu Emily McBride, autora canadenca afincada a Barcelona. McBride és professora de l'Escola Bloom i el llibre l'edita la Biblioteca de Dalús, que és el resultat de juntar el bon fer d'Edicions del Periscopi i la mateixa Escola Bloom, dirigida pels escriptors i crítics literaris Borja Bagunyà i Míriam Cano. D'aquest assaig, el que més em va seduir és precisament la segona part, reescriure els clàssics en temps de dubtes, i subratllar dubtes. Jo faig de professora de literatura catalana a un institut i dubte i em pregunto moltíssim quin diàleg poden establir avui en dia els nostres estudiants amb els clàssics, i tracte d'explicar-los els clàssics des de l'actualitat. En lloc de dir que han d'explicar-nos els clàssics a nosaltres, intente plantejar-ho a la inversa, que podem nosaltres dir-los a ells. Per exemple, es plantejava als meus alumnes de primer de batxillerat si avui el gran dilema encara vigent que va turmentar l'obra d'Ausias Marc i va condicionar tota la seva poesia, no? És, pot l'home reprimir la pulsió sexual, com la podríem abordar des de l'actualitat i possiblement pues, hauríem de tocar la cultura de la violació, també hauríem d'incloure o preguntar-nos pel desig femení i tota mena de qüestions que naturalment l'obra de Marc, inscrita en la literatura misògina medieval, no tenia en compte per qüestions més que òbvies. I aquest seria el punt de partida de l'assaig de McBride. Ella es pregunta quin diàleg podem establir amb els clàssics en un món cada vegada més incert. L'autora, experta en literatura anglesa, fa un viatge per les reescriptures dels clàssics anglosaxons i deixa de banda l'Ulisses de Joyce, perquè ja es mereixeria tot un llibre per a parlar de Joyce en la reescriptura de l'Ulisses de Joyce. Bé, de reescriptures sempre se n'han fet, com Lourdes sap, perquè sí, com a traductora de formació, no? la traducció és una reescriptura.
Efectivament, la traducció és una reescriptura, ja parlarem d'això un altre dia, però és una obra independent de l'original, clar que sí, jo sempre ho defendré això.
Però sembla que és que fins al segle XX i fins al segle XXI que les reescriptures no seran considerades com a gènere literari propi. McBride, a l'assaig, ens diu que el cànon literari, no, avui en dia, el cànon ens arriba segur d'ell mateix, sòlid en el seu èxit i en la seva rellevància. Qui és tan agosarat de posar en dubte l'Odissea o Romeu i Julieta? Fer-ho és qüestionar tota la nostra història i tota la nostra cultura. Suposa assumir una ruptura, esmenar tota una tradició. I precisament això fan moltes de les reescriptures. Dialoguen amb un text suposadament sòlid i posen el dit a la llaga en aquells aspectes que per mentalitat dominant o pressió o costum han quedat al marge. El cànon llavors arriba sòlid, però en l'actualitat l'erosió de certeses, cosa que aquí li fa una miqueta de nosa, l'erosió de certeses i de solidesa està fent ara més que mai que ens qüestionem el text original i el revisem. I això està passant en tots els àmbits, des de la literatura, des del cinema, també des de l'arquitectura, el disseny, la medicina, la música, tota la producció musical que s'està fent tant aquí, a les Illes, a València, a Catalunya, és tota una reescriptura, no? Tenim a referents com Maria Arnal al principi, Marala, Sandra Montfort, la Júlia Colom, tenim com moltes que s'estan fent reescriptures des de la música, des de l'arrel, s'estan revisitant, no? S'està revisitant la música. I és per això que, tenint en compte l'actual corrent de les polítiques identitàries i els esforços endarrerits per expandir qui crea el relat i des d'on el crea, les reescriptures es troben en un moment d'esplendor. Per tant, jo crec que és que realment aquesta tendència de qüestionar-ho o d'entendre bé les polítiques identitàries fan que les reescriptures estiguen en màxima esplendor, com dia.
Clar, si nosaltres ja hem qüestionat en este programa a Cortázar i a Joyce, exacte, això fa uns anys ningú... O sigui, bueno, encara hi haurà gent que sí, dirà, com vos atreviu, però bueno.
Sí, exacte.
Vos atreviu, no mos escolta ningú.
Sí, bueno, és que s'està fent, no? És una cosa que s'està fent. McBride, a l'assaig, fa èmfasi i s'atura en escriptores que han resultat ser unes grans reescriptores. Destaca Margaret Atwood, l'escriptora del Conte de la Serventa, que va ser molt aclamada per l'adaptació de la novel·la a sèrie, que jo vaig deixar de veure perquè ja no podia més, era ja una angoixa increïble.
Ja, no perquè no t'agradara, sinó perquè no podies amb tot el que te despertava.
Sí, sí, sí.
És que les distopies ja havíem quedat que no ens agradaven.
El llibre de McBride es fa ressò del monòleg que Atwood escriu a propòsit de Hamlet, una de les tragèdies més conegudes de Shakespeare. El títol del monòleg és Gertrude Talks Back, Gertrudis respon. Ja el verb respondre ja dona molt, no? Molta idea. Gertrudis, personatge femení de Hamlet, que també alhora Hamlet és una reescriptura d'una llegenda nòrdica, és vídua del rei Hamlet i es casa amb Claudi, el presumpte assassí del seu marit. El fill de Gertrudis confronta la seva mare i li dirà d'adúltera en amunt per haver-se casat amb Claudi. Al monòleg d'Atwood, Gertrudis, després de segles, té l'oportunitat de respondre al seu fill i per fi es pot restituir una injustícia perquè es pot conèixer el punt de vista de la dona. De fet, Gertrudis li diu al seu fill: «Mira, mocós, al teu pare el vaig matar jo». Atwood, amb la nova escriptura, li otorga a un personatge femení poder i sobretot li dona la capacitat de rèplica. El personatge pot respondre i així li crea, en definitiva, una trama que en l'original aquell personatge no tenia. D'aquesta capacitat de rèplica i del poder de les dones mitjançant la paraula n'ha escrit molt l'especialista en antiga Roma i és especialista, no especialista, Mary Bird, en aquest llibre.
El profe del lletre del meu institut literalment diu: Mary Bird és la nostra mare.
Molt bé, doncs el teu profe de l'institut, el nostre equip. El seu assaig titulat La veu i el poder de les dones, Bird precisament l'arranca afirmant que en un moment molt proper a l'inici de la tradició de la literatura occidental veiem ja a un home fent callar a una dona. I això passa a l'Odissea quan Telèmac, el fill de Penèlope, li diu a sa mare que calle i que torna a la seva cambra i que s'ocupe de la seva feina, és a dir, de cosir. A partir d'aquest exemple, Bert analitza l'exclusió de les dones en l'esfera pública en les societats occidentals des de l'antiguitat clàssica fins als nostres dies. També vull dir que no l'he llegit, però sí que m'agradaria tenir-lo, un llibre que ha escrit ara, que a propòsit de tot l'imperi romà i tota aquesta tendència, Mary Bert ha escrit un llibre que es diu Emperador de Roma, i els diu a tots els machis que creuen que els encantaria viure en l'imperi romà perquè serien els jefazos, es diu: no us cregueu tant això, perquè en l'antiga Roma ja recull un cas, que no se sap si és cert o no, però d'un personatge de l'antiga Roma que es deia Lio Gàbal, que ja hi ha mostres documentades que va voler fer un canvi de sexe. Llavors, aquesta barrera de lo femení i lo masculí en l'antiga Roma ja estava molt present. Per tant, possiblement, a tota la gent que creu que el seu imperi romà no és l'imperi romà, que es compre el llibre de l'emperador de Roma de Bert i igual li canvia un poc la visió.
sona desert, què vol aquesta gent?
Són de Catalunya, són catalans.
Ho dius un poc amb despreci.
No, és perquè la idea de posar música tota així al final, no. Però...
Bueno,
tenim amics catalans.
No sí, sí. Quan en pare em va dir que volia abordar el tema de les reescriptures dels clàssics, jo vaig fer, me la vaig mirar a Ixina i vaig fer, encara un poc d'incredulitat, de dir, no ho sé, no ho veia clar, però després ja ho vaig veure, no? Perquè té raó quan diu que no és un gènere nou, si pensem en El rei León, és Hamlet, no? Al final, vull dir, s'han reescrit moltes obres, no? Des de molts punts de vista, però és cert que pot ser fins fa poc no s'ha fet amb la intenció de donar veu als subjectes que tradicionalment han romanien callats als clàssics, malgrat la seva importància, no? Quan en part me va dir que volia parlar d'això, jo vaig pensar en l'Odissea, perquè m'agrada molt, perquè estem en una illa i és com la gran obra clàssica d'illes i volem parlar d'això, i perquè també en València tenim la millor traducció, al meu parer, que és la de Joan Francesc Mira, editada per Proa.
Ell també ho pensa. És que ell va vindre... Bueno, ja vos ho contaré.
Jo penso que és molt bona aquesta edició.
A veure, resulta que va vindre a la UGI quan jo estudiava traducció i nosaltres vam fer una tasca de comparar la traducció de Riba i la traducció de Mira, i la conclusió que vam arribar és que no hi ha una única traducció vàlida per a una obra, no? Sinó que les traduccions, com que són reescriptures, són filles del seu temps, llavors s'ajusten al context en què en què es fan, no? Aleshores, és com que la de Riba en el seu moment era molt bona, però ara, en el context actual, doncs, es pot qüestionar per diverses coses que ara no venen al cas. El cas és que quan ell vingué a presentar-la i la presentava com la traducció definitiva, i un professor nostre li va dir, però la teua traducció és bona ara en 2013, 2014, però pot ser en 2055 ja no ho és. I va dir, bueno, fins així la conferència, moltes gràcies a tots per vindre. És de veres, i així hi ha gent que va estudiar amb mi, que estava aquest dia i ho recorda, per tant, sí, ell també pensa que és la millor.
Una persona que té com a meta vital traduir la Divina Comèdia, l'Odissea i el Nou Testament, pues, claro,
bueno,
ha de tindre una visió així,
bueno, sí,
ha de tindre
peus a terra,
un ego molt fort. En tot cas, el gran Odisseu, d'acord? Anys i panys recalant dia en illa, vivint mil aventures, follant-se nimfes abans de tornar a casa, a la seva Ítaca, on l'esperava, la seva abnegada esposa, Penélope amb un grapat de criades i una caterva de pretendents preparats per usurpar-li el que era seu. Un patrimoni i una dona, ja s'entén. Llavors, jo volia parlar de l'Odissea, però ho vaig pensar millor i Neus em va recomanar un llibre de justament Margaret Atwood, que és l'autora aquesta anglesa, bueno, anglesa no,
és
canadenca, que ha citat en part, que és Penélope i les 12 criades, d'acord, de Margaret Atwood, editat per Salamanca, per Salamandra.
Editat
per Salamandra i traduït per Gemma Rovira Ortega, d'acord? I és una obra que justament fa el que em parla dit abans. Dona dret a rèplica a les veus silenciades, per exemple, a les veus de les esposes dels grans herois clàssics, no? Perquè en aquesta obra trobem una Penélope que des de l'omnisciència que li dona haver-se mort, ella parla des del més enllà, mos narra la seva vida des de la infantesa, fins que Ulisses i el seu fill Telèmac van penjar a les 12 criades més joves i guapes de Penélope d'una corda, com si foren unes perdius acabades de caçar.
Això en l'edició per a adolescents no surt? No
¿por qué será?
No és, perquè jo em sé
obvien algunes partes.
D'edició adolescents i no...
Claro, no, no, part, suposa que aquesta part, la més crua, igual que no conte que les van violar repetidament aquestes criades...
No, la reescriptura per a infants i joves també és un tema, eh? O sigui, hi ha una censura moltes vegades
sí.
Que...
Bueno, de fet, lo del Donald Rahl, no? Que va ser com a principi de curs.
A Roald Dahl, sí. Però és un tema també,
sí.
Això, eh?
Total, que aquesta obra d'Atwood mos conta com Penélope se va casar amb Ulisses, que tenia fama d'astut, d'enginyós, també de mentider, com va arribar a una illa que no era en absolut el que ja s'imaginava quan pensava en un paradís. Era una illa ventosa, plovia, feia fred, comparats amb el seu poble, els nobles allà eren uns desastres, allà no hi havia luxes, gens ni mica, el palau que vivien era diminut, en definitiva, una merda. Llavors arriba la guerra de Troia i justament en això que és en el que se basa bona part de l'Odissea no ne parla, ho obvia perquè per què? Ja se n'ha parlat molt de la guerra de Troia. Tal. Ella li dedica literalment una línia. Ulisses que se'n va, Ulisses que no torna, que no torna, que no torna, que passen 10 anys, que la guerra acaba, que tot el món torna, menys Ulisses que no torna.
Que estava comprant tabac.
Lluitant contra gegants.
Claro, ella no parla de la guerra de Troia sinó de l'espera de Penélope. D'acord? Esta versió no és... Però en esta versió, Penélope no és una dona passiva que espera i prou, sinó que és una dona que dirigeix les propietats del marit amb eficàcia, les fa créixer, les fa més riques, cada volta hi ha més ovelles en Ítaca, més vaques, més fanecalls de cereal, tot va creixent, pensant quan Ulisses torne, que content que estarà de veure que ha fet créixer el seu patrimoni. No?
Quim, és que, perdó, el tema de l'espera com a tòpic literari, sobretot en les novel·les escrites per dones, és un tema que jo ja us vaig dir que l'hauríeu de tractar.
Us ho apuntem.
Apunteu-vos-lo, perquè crec que és un tema on es pot investigar molt.
Sí. Però en aquest cas l'espera no se subverteix d'alguna manera perquè ella fa coses i mentre ho fa li arriben a les oïdes tot tipus d'habladuries, no? Que si Ulisses fa no sé què, que si lliguen no sé quantos, no reciaven. I després, ja sabeu, arriben els pretendents, que són uns putos pesats, s'ho mengen tot, típic convidat pesat que no se'm anarà de casa, Penélope es dona llargues, l'excusa que ja sabeu de teixir el sudar i vas ràpid perquè ja coneixo la història, d'acord? Però jo també trobem una Penélope molt humana, que troba a faltar la carn, no? Diu, he d'admetre que a voltes somiava desperta amb anar-me'n al llit amb l'un o amb l'altre.
Clar que sí, Penélope. Clar
claro,
que
ja sí. Que tens tots els maromos ahí en la porta, pues algú no n'hi haurà que te faci gràcia.
Després li dius, mira, xiqui, vull dormir sola. I ja està.
Ja està. Bueno, tot això acaba quan Ulisses torna, perquè sabeu que torna, i la lia parda, i se carrega els pretendents, els assassina a tots, els aeteja, els lanceja, els fa xixines, i llavors arriba el moment més important de la reescriptura en esta obra, no? A tu punt no només dona veu a Penélope, sinó també a aquestes 12 criades, les més joves, les més guapes, les més templades, les que feien a la reina d'ulls i orelles en el campament per saber de què xerraven els pretendents, les que havien sigut violades reiteradament pels pretendents, també, fent aquesta funció, les que l'ajudaven cada nit a desfer el sudari que estava teixint, les que s'havien permès, com dic, la violació, i totes elles acaben, com dic, penjaetes d'una maroma de barco a mans d'Ulisses i el seu propi fill. No? I reclamant justament i ser dret a rèplica que em para dit que hem de donar als clàssics, Penélope clama justícia per aixòs feminicidis, justícia per les seues cledes mortes, per denunciar les injustícies que ha viscut, per denunciar com l'han tractada durant aixòs anys d'absència. No? I Margaret Atwood en aquest llibre fica el focus. No? Fica el focus en, de fet, l'últim capítol del llibre m'encanta perquè s'escenifica una espècie de judici a Odisseu. El jutgen en un tribunal per assassinat massiu. Assassinat massiu dels pretendents. Uh-huh. I se li exculpa perquè el jutge ho troba justificat. No? I han de ser les serventes que estan presentes com a esperits al fons de la sala que armen jaleo i diuen ei, que vale que esteu absolent a Ulisses de matar-se als pretendents perquè ho justifiqueu, però què passa amb nosaltres? Nosaltres no hem fet res, hem sigut víctimes innocents i que no se n'oblidu de nosaltres. No? I en paraules del jutge reflexiona i diu que seria inoportuno que este incidente, lamentable, cierto, però de poca importància, manchara una trajectòria, por lo demás, muy notable.
Escoltem Atlantis is Calling de Mother Talking, la mateixa sinfonia que sonava per megafonia i que ballaven els patinadors artístics que Antonia Font va fer viure a les Olimpiades d'hivern de Cagliari 88. Volia posar Cagliari 88, però Lourdes es va avançar.
Llavors, en el capítol que va vindre Aina a València.
També, No és ben bé una reescriptura, però sí, és hipertextualitat. Bé, i per acabar, després de tota aquesta xapa de les reescriptures, el que m'agradaria subratllar, més enllà del paper que juguen com a joc literari i de transmissió del relat, és efectivament aquesta capacitat de rèplica que atorguen. Permeten reapropiar-se el poder de la paraula per a venjar-se o sabotejar un clàssic. I això, si ho traslladem al terreny més vital, pot ser emancipador, perquè aquesta manera de trencar la linealitat en un relat, la capacitat de treure-li el poder de la paraula a un per a donar-li-la a uns altres, trobo que és important, no només veure-la en la literatura, sinó també en el nostre dia a dia. No? I arribats a aquest punt, voldria portar a la filòsofa Marina Garcés i el seu nou assaig acabat de publicar i que recomana moltíssim, El temps de la promesa, aquest, que com sempre el tinc tot subratllat, i el bo de Marina Garcés és que la teoria me la sé, però ara falta com meter-se-la en el cuerpo, que això és més complicat. Bé, en aquest nou quadern d'anagrama, Garcés continua sostenint aquesta tesi seua que ja es posa en nova il·lustració radical. Diu que vivim en un moment pòstum, de pròrroga, o que vivim en un temps d'accident perquè la història o la promesa que ens havíem contat ha estat traïda i ha fet fallida. Ens sentim traïts per la nostra pròpia història. Les grans promeses, Déu, l'Estat, el capitalisme i el seu creixement il·limitat, ja no funcionen com a promesa. Què fem ara? Com podem canalitzar la ira, la mateixa ira que sent Gertrudis per no haver pogut contestar els retrets del seu fill? Com reescrivim un futur possible? Garcés diu que ara, per aplacar i dominar la incertesa, ens estem basant en un model de predicció, en la intel·ligència artificial, però aquests models no permeten planificar futurs oberts i alternatius, sinó saber i controlar sense marge d'error què succeirà. Es poden narrar nous començaments, doncs? M'ha semblat que aquestes preguntes que llança Garcés com a reptes filosòfics a través de la ficció són més fàcils d'entendre. Des de la ficció és més fàcil delirar, com allò, com aquells hashtag que s'ha fet viral en Instagram, això de Bin de Lulu is de Solulu. La ficció ens permet deslliurar-nos de la literalitat que tan feixuc ens fa el dia a dia i de l'evidència, i inclús ens permet fer traïcions, perquè si ens comprometem també podem trair, que això en la ficció és molt més fàcil de veure. Per això, com hem sostès al llarg de tota aquesta intervenció, les reescriptures, més enllà de l'anàlisi literari, es poden ajudar a disputar el poder de la paraula, del compromís en un futur i en un present, i també a reescriure un passat que no volem i volem esmenar. Al final, un poc a emancipar-nos. La lectura, per tant, com a acte emancipador, tu li dones el sentit que vols a la lectura. És com diríem que és l'activitat que encara ens queda on l'imperatiu no ha arribat. No? No ens ha de dir ningú com hem de llegir, perquè és un, diríem, és un acte de lectura gairebé lliure, tot i que bueno, sí que hi ha molt d'imperatiu al voltant de la literatura, no? Pues, seccions de cultura que és simplement perquè vol que compren el seu llibre o perquè vagin a la presentació d'un llibre i tal, però el fet de l'acte de llegir sí que queda més o menys lliure d'aquest imperatiu. I esta idea també és un poc una idea estreta de Ronald Barthes, ho havíem de dir, i ja està, dient Ronald Barthes, jo crec que ja està. No?
M'he estimat més no dir-t'ho perquè no te sapi greu. M'he estimat més no fer res perquè no hi ha res que fer. I ara queda esperar que passin un parell d'anys i que es col color marró.
Sona Cor Marró, una cançó interpretada per Miquel Serra, però escrita i composta pel seu germà Joan Serra, poc abans de faltar. Miquel va enregistrar un àlbum amb cançons fetes pel seu germà, anomenat Cançons de Joan Serra, i d'aquest tema en concret en diu
cap als darrers mesos, en Joan va fer un parell de cançons molt fines, senzilles, d'acords nets. També hi dedicava temps a les lletres, no les deixava a l'aire. Aquesta és com un diàleg assajat. No sé d'on surt allò del cor marró, però irònicament tots el tenim marró. Potser no hi va caure. No el record tocant tot sol, però sí el dia que l'aprovàvem i va sorgir l'arranjament amb l'elèctrica. Supos que per això és de les poques amb una estructura tancada. La relació creativa que, de caràcter simbiòtic que s'estableix entre els dos germans, fins i tot després de mort Joan, està molt ben contada en un documental que es diu Els ulls s'aturen de créixer, que vos recomano molt a tots, està a Filmin. I bueno, si he triat aquesta cançó per començar aquesta part, no és només perquè m'encanta o perquè sàpiga que Miquel Serra viu a Manacor i que algú li dirà que ha sonat en un podcast valencià que es diu Genrando Miquel i recomana molt escoltar i així per fi ens coneixerà i sabrà qui som. En realitat guardava l'esperança secreta que vinguera aquí i m'ha preguntat, però no està, no? I dic, però com ha d'estar?
Algú el coneix? Que li diga.
Bueno,
que té il·lusió la xiqueta.
No, vull dir, bueno, no li ho digueu tampoc molt. No li digueu.
Sí, digueu-li.
Digueu-li, mira, gent random, te'l recomana, ha sonat, ja està. Un beset, Miquel. Érem una de les quatre persones que vam anar a veure tocar a València. És que aquell dia tocava la fúmiga a la plaça de Bors, llavors duros
claro,
competidores,
duros era impossible
lluitar contra Mediterrània. Vale. En realitat... En realitat he escollit esta cançó perquè parla de les coses que mai vam dir, les coses que mai vam fer i de com aquesta inacció, paradoxalment, impacta en nosaltres. En aquest cas, fent que el cor se'ns descolorisca una miqueta. I és que aquest tema de les paraules que mai es van dir és un dels que vertebra el llibre del que avui parlaré, La mà rodona, de Sebastià Perelló, editat per Club Editor, finalista al Premi Òmnium a millor novel·la. He de dir que he gaudit molt del procés de lectura d'aquest llibre, no només perquè m'ha encantat, sinó perquè m'he apropat a ell d'una manera que feia temps que no feia, no? Perquè normalment llig llibres de què he escoltat parlar molt, que s'han recomanat molt a xarxes, etc. I en aquest cas, com que parlàvem d'illes, no sabia molt bé què fer, no volia fer ahir un Mallorca explaining o parlar de Te deixa mort la mar com a penyera, amb tot el respecte i admiració cap a Carme Riera, però jo pensava en un univers paral·lel en què un podcast mallorquí venia a València i ens parlava d'estellers, saps? O, no sé, m'horroritzava a mi mateixa pensant que podia caure en l'autorreferencialitat, però des del paternalisme, no? Llavors em vaig recordar del llibre que havia anat rodant per ma casa a aquest principi de curs i que Núria m'havia recomanat molt i em va dir que em podia agradar, que era molt poètic i que parlava de la història de Mallorca en tres parts. I sense saber ni qui era l'autor ni més context que aquest, vaig decidir capbussar-me en La mà rodona i en cas que m'agradara parlar-ne a gent random. I efectivament, així estem.
Molt bé, jo tinc ganes de llegir aquest llibre.
Jo crec que t'agradarà molt.
Jo crec que sí. Has metat un concepte que jo també vaig patir bé, que és el Mallorca Explaining. No? Vindré així a parlar-vos a la gent de la illa de coses que segurament sabeu molt millor que jo. I fa respecte justament perquè Manacor ha sigut, ostres, ha sigut bressol de literats importants. No? Tenim a Maria Antonio Oliver, per exemple, però pensa sobretot en Guillem de Fac.
Les illes són ramades de sirines i de somnis de llavines engronçades per la mar. Qui us reveurà?
Em fa un poc de vergonya vindre a Manacor i parlar de Guillem de Fac, just així, davant de gent que segurament el va conèixer, o en tot cas davant de gent que segur sabeu moltes més coses d'ell, pobre valencià que ni tan sols recorda com va arribar a la seva obra. Abans de vindre, de fet, no sabia ni com era rebut al seu poble. Vas cridar a l'Aina i li vas dir, Aina, conta'm, superinocent jo, conta'm si encara està viva la seva memòria, si la gent se'n recorda, si ha sigut oblidat, passa molt, que bons autors són oblidats. Me va dir que no, amb molta alegria, que encara se'l recordava, se'l commemorava, justament quan hem entrat a la institució he vist que hi ha una UCA inclús sobre ell. I a pesar d'això, com que este podcast no només s'escolta així, i avui hi ha molta gent que no és d'ací, jo vull parlar de Guillem de Fac. I vull parlar perquè fora de Manacor o de Mallorca no se'l coneix, almenys el País Valencià no se'l coneix, el nostre oyentat no el coneix. Ahir en el sopar, vam sopar a Estrèbol, que bo que està, per cert. Ahir en el sopar preguntàvem, hem vingut molts valencians, i preguntàvem entre ells, sabeu què és Guillem de Fac? I aquells, no, que ve demà. I jo, ojalà, però
com
no.
Com Miquel Serra.
Claro, vull dir, que ja m'enteneu, que al País Valencià no se'l coneix, jo no recordo ni com vaig arribar a la seva obra. Per això volia parlar-ne i fer-lo dialogar un poc amb el llibre de la Mar Rodona, perquè la història de Mallorca també és la història de Fach. No? Per a qui ens escolti i no el conega, podem dir que Guillem de Fach va pertànyer a aquesta generació de poetes mallorquins de la postguerra, juntament amb veus com la de Blai Bonet. No? Era fill d'un guàrdia colonial de la Guinea i d'una dona d'allà, que va ser segrestat pel seu pare quan era menut i dut a la illa quan era molt xicotet, d'allà pels anys 30. Potser en aquells anys era l'únic negre de la illa, no ho sé, però potser sí. Perquè era negre, no ho he dit, però si era guinea, doncs era negre. Però com algú ha arribat a dir, potser Guillem de Fach va ser el més mallorquí de tots els mallorquins que mai hagin existit. Això ho diu Bernat Nadal al pròleg de la seva obra poètica, que ha sigut editada pel Gai Editor, i que és un poc l'obra que jo tinc. No? I va ser poeta, va ser cantant, la seva obra sempre va estar entre allò popular i allò oculte, però sempre carregada de sensibilitat i intentant fer un bon retrat de la història i també de la identitat de la illa. Per aquests motius vull parlar de Guillem de Fach, perquè així molts els coneixereu, però molta gent que ens escoltarà, no? I aprofitant que avui estem al seu poble, Manacor, doncs que millor que reivindicar la seva figura i que les persones que no el coneixen doncs que s'interessen. No? Intentaré fer-ho, per tant, com he dit, dialogant amb la Mar Rodona d'en Sebastià Perello.
Jo crec que ho aconseguirem. En el cas de la Mar Rodona, a mi este llibre m'ha permès acostar-me a Mallorca des de la literatura i m'ha agradat moltíssim fer aquest exercici, com vos comentava abans, a la inversa, no? No saber molt bé a què anava i deixar-me sorprendre. Pensava, però,
molt
si per
bon
algú...
llibre, Pol.
Sí. Sí. Jo dic, sí, és molt bon llibre. Pensava que era algú del públic que l'havia llegit. Bueno,
qui és qui ha dit això?
Doncs la font propi... primària que ens ha fet descobrir este llibre. Contamos. Perquè resulta que Núria va arribar a ell a través de les xarxes d'Irene Jaume, que no sé si la coneixeu, però ella és llibretera a la Ciutat Invisible, una llibreria de Sants, a Barcelona, i fa molta divulgació literària en xarxes. Irene, tot i que viu a Barcelona, és de Mallorca. Llavors vaig decidir preguntar-li si per a ella reflectia bé què és Mallorca o què ha sigut la història de Mallorca, i ens ha contestat això.
La Mar Rodona crec que és un molt bon llibre per entendre que és Mallorca. Crec que aquí en Sebastià Perelló, a banda de fer un retrat, per jo, molt fidedigne de lo que és Mallorca, crec que també fa entendre molt bé què vol dir ser i viure a una illa. Crec que a més ho fa a les tres parts que té aquest llibre i les tres èpoques, no?, de cada part, no?, que és pues, la Guerra Civil, els anys 70 i els principis dels 2000, crec que bàsicament són les èpoques que defineixen el que és Mallorca avui en dia. No? Crec que la primera part, no?, la manera que té de fer-te entendre o de fer-te descobrir a Pintura, no?, a aquest silenci asfixiant que hi devia haver a Mallorca en aquella època, crec que, bueno, jo m'ha emocionat, no? I crec que la segona part, no?, també que ja veus que t'està conduint cap a una tercera, que és tot el tema del turisme, però al final això és perquè hi ha un model econòmic que s'ha anat consolidant fins a arribar a principis dels 2000, que és la tercera part. Ho trob brutal, no? La tercera part, a més, te fa entendre també, no?, que ha suposat el turisme per una illa com Mallorca i com el turisme s'ha menjat l'illa, no? A més, crec que és un llibre molt recomanable, no només per gent que li interessi Mallorca o en especial, sinó també perquè jo crec que en Sebastià Perelló és un dels millors autors que tenim en llengua catalana en diferència. Vull dir, llegir en Sebastià Perelló és passar gust de llegir en català i això, no? Jo crec que té una qualitat literària boníssima. Crec que a més és un llibre amb el qual t'has de comprometre, no? Perquè té una manera d'utilitzar les paraules que t'has de comprometre en la lectura, no?, del text, però és que te fa salivar, te fa saborir les paraules que escriu. Llavors, no només el recomanaria perquè és un bon retrat de Mallorca, sinó també per com està escrit i perquè és d'una qualitat brutal.
Moltes gràcies, Irene. La veritat és que estic
totalment d'acord amb tot el que ha dit. Li agafe el guant de les paraules, perquè crec que és una de les coses que més m'han agradat del llibre. El llenguatge que utilitza és super minuciós i combina dues coses que a mi m'agraden molt, que és la poètica, no? La lírica, un poc, tot i que siga una narració, i l'oralitat. O sigui, ahí trasllada molt bé l'oralitat a l'escrit, però no d'una manera tan punky com podríem pensar en Andrea Breu o en Andrea Genovart, sinó, no sé, molt més fina, o sigui, fina, entengueu-me, eh?
Més,
o sigui,
lírica, oi?
Sí, més lírica, ja està.
El públic ho entès perfectament.
M'ha recordat molt a Carmelina Sánchez Cutillas quan el llegia. I, bueno, una altra cosa lligat un poc amb aquesta minuciositat també és com que ell el que fa al llarg del llibre és que partís molt dels detalls i a partir d'aquest detall va com escalant i et fa un retrat de l'estructura social del moment, no? Com ha comentat Irene en l'àudio, el rerefons sociohistòric de Mallorca s'entreveu a partir, o sigui, en tres parts clarament diferenciades, no? La primera és quan comença la guerra, marcada per una victòria franquista molt primerenca, així a Mallorca, en comparació, per exemple, a València. Nosaltres a València, la percepció que tenim de la guerra, jo me'n recordo de m'abuelo, que sempre em deia, jo la guerra ni em vaig enterar, per a mi el pitjor va ser la postguerra. O Estellés, que en una entrevista que li fa Montserrat Roig, i diu que per a ell la guerra va ser un temps feliç, que va ser el seu moment de descobriment sexual, i clar, això contrasta frontalment amb com es va viure així. Mallorca va ser un dels primers territoris a caure, de fet, l'única illa que no va caure de seguida va ser Menorca, i per això també va ser brutalment represaliada. Després d'aixa segona part, d'aixa primera part, en la segona, parla de la transició, molt impregnada encara per la dictadura i pels pactes del silenci, que ara en parlarem, i la tercera, com ha comentat Irene, i com s'ha comentat tant en l'àudio de Júlia com en els de Tabac i Sobrassada, el pes que té el turisme amb totes les seues conseqüències i en la percepció actual, no només de l'illa sinó de la gent que habita l'illa cap al món, no? Jo crec, per a mi, jo tinc la hipòtesi que és una novel·la que tracta sobre l'herència i ara al llarg de la meva part us explicaré per què. La primera part comença amb un vell que recorda la seva infància, però no la recorda amb nostàlgia, sinó amb penediment. Hi ha un sentiment de culpa que arrastra fins al moment present de la narració i tu no saps molt bé què ha passat. Què ha passat, o millor dit, alguna cosa que no ha passat, alguna cosa que ell no va fer o no va dir, i està com rendint comptes, no? El xiquet, que un dia va ser el narrador, va néixer i va créixer en els anys 30 del segle passat en una casa amb una barberia com a negoci familiar. El negoci, que estava en el mateix espai físic que la llar, fa que es desdibuixi aquesta frontera entre treball i casa, no? I la casa deixa de ser un espai íntim. Jo crec que això és important tindre-ho en compte, perquè en un moment en què s'imposa el silenci, ni tan sols en la intimitat de ta casa podies parlar, perquè al final sempre venien clients a tallar-se els cabells, a afeitar-se, el que fora, no? La barberia és un espai que acull homes de tota condició i classe social i en un moment donat, un dels clients, falangista, els demana al pare i al fill que vagin a tallar els cabells a les persones, o als homes, millor dit, que estan a la presó. Clar, com anaven a dir que no? Qui estava a la presó? Efectivament, els presos republicans. El xiquet, que en aquest moment aprenia l'ofici, és obligat a anar-hi amb son pare. Pues ja podeu imaginar quina classe de situació s'hi troba, no? I també com rebien aquests presos les visites. Per a ells era una oportunitat de comunicar-se amb les famílies, que això és una de les coses que més anhelaven, no? Heu de pensar que aquesta gent que estava empresonada eren tractats com a criminals i com a delinqüents i fins i tot se'ls acusava de crims que no havien comès mai. Normalment, per justificar l'afusellament que després patirien, se'ls acusava d'assassinat. I ells l'única cosa que volien en molts casos era parlar amb l'exterior i dir-los a les seues famílies que anaren amb el cap ben alt, que ells no havien comès cap crim, no? Llavors, era una manera de no sotmetre's al silenci imposat. I els barbers, en aquest cas, actuaven com a missatgers entre l'interior i l'exterior. No diré res més, perquè vull que se'l llegiu, però la veritat és que, com comentava Irene, tota la primera part et trasllada una angoixa increïble, que és l'angoixa que precisament es bevia en aquest moment, no? Perquè vos feu una idea de com deveu traslladar aquesta angoixa, aquest terror i aquesta por, que era al final els ciments de la política que va intentar i va aconseguir, de fet, imposar la dictadura, diu el següent.
Jo no en sabia res de la guerra, només retalls de converses, però era com si haguessin afaitat les paraules. Semblava que la gent s'hagués encongit, com si haguessin vedat les rialles i les batallonades que provocaven aquells esclafits jocosos que jo havia vist a la barberia. Ara tothom anava amb peus de plom, amb miraments. Les veus també eren postisses, esquerpes, i l'aire sorrut que els sortia de la boca semblava enverinat. Tanmateix tots tenien por, i segons qui entrava, el xiu-xiueig s'acabava i ningú no deia ni piu. Mon pare em mirava i em tenia advertit. Mutis, amb un dit a la boca n'hi havia prou. No sé si això vos sona, si en les vostres cases s'ha dit alguna vegada això de no parles més del compte, no digues res, d'això no s'ha de parlar, no vos posiciones, no sigues tan rogeta, Lourdes, aquí has eixit tan rogeta.
Estic identificant a Lourdes, mare.
Efectivament. Jo crec que és una qüestió que de vegades pensem que tenim a casa, però que és bastant estructural, no? El franquisme no només significa l'arribada d'un règim polític distint a l'anterior, sinó que és un trencament total d'una manera de viure. Sebastià Perelló, de fet, explica en una entrevista que tot això es percep més cruel encara quan es veu que allà, a Mallorca, hi havia una societat molt viva, amb uns espais i una quotidianitat. Aquesta comunitat es desfà a partir del silenci i de la por, per aquesta manca de vida moral que el dictador destruïix. Una altra cosa que m'interessa bastant d'esta part és com s'explica la masculinitat a través de l'espai íntim i privat de la barberia.
És l'equivalent als llevaderos dels homes, eh? El puesto ese masculí solo de hombres, donde ir a parlar, però des de la calma que dona, que te toquen el cabet, que te miren el espí...
Clar, al final s'estableix una relació de proximitat física i emocional entre qui afaita i qui és afaitat. La manera que té d'explicar-ho Sebastià Perelló és centrant-se molt en allò sensorial, parla molt de les olors, del tacte, i de nou deixa joc entre el que es diu i el que no es diu, que podem analitzar-ho des de moltes capes, no? Hem parlat del que es diu i no es diu en un moment en què el silenci s'imposa políticament, però també podem parlar de com es relacionen els homes entre si, no? Què es diu, què no es diu, què decideixes mostrar. Això em va fer pensar en un vídeo de Pep Molina. No sé si sabeu qui és Pep Molina.
Amic de Rocío Kiwayaman.
Exactament, i guionista de Mai Neva Ciutat, la nostra sèrie preferida. Cap capítol de Gen Random sense esmentar Mai Neva Ciutat, si és que estem lligats a Mallorca molt. Doncs ell va fer un vídeo i el va penjar a les seues xarxes fa poc, que em va recordar aquesta part, i vos he portat una part de l'àudio.
Lo fue simplemente porque le pregunté qué es para ti ser un hombre, pero me sacó él el tema. Me dijo que él era un peluquero de caballeros y yo le pregunté qué era eso de ser un caballero y ahí ya me vino el primer corte. Le pregunté si para él ser un hombre era fácil, si había cosas difíciles, si sus clientes hombres le hablaban de cosas que les daban miedo o les daban vergüenza. Supongo que le puse nervioso porque cada vez que le hacía una pregunta me cortaba la cabeza. Al salir me hice unas fotos con el móvil y vi que acababa de pagar para que me hicieran una carnicería en la Cocorota. La experiencia me dejó bastante raro. Me sentía muy extraño viendo que un barbero, alguien que lleva años dando forma y otorgando estilo a hombres, no sabía qué responder ante estas cuestiones. Se lo comenté a una amiga y me dijo, mira, si tú sientes que tienes que hacer estas preguntas a un barbero pero no quieres ir al mismo, hay uno al lado de mi casa, yo te acompaño, que parece que es un señor muy entrañable.
Anem pel cap, eh?
Sí.
El barber o peluquer és que li calgui una mica de tot, de saber d'una cosa i de l'altra, de política, de futbol...
Quasi de psicòleg, també, no?
Una mica, sí.
Quant d'anys fa que es barber, vostè?
Pues mira, quan era petitó, ahí està, allà el tenim.
7 anys, per tenir.
Quan ja tenia uns 14 o 15 anys, em vaig quedar a la botiga i vaig poder fer el que el pare volia. Perquè jo no volia tampoc ser barber, eh?
Què és el que li agrada dedicar-se?
Dedicar-me a la joieria. Sempre, fins ara, al dia d'avui.
I encara li agradaria fer joies?
Sí, m'agradaria fer, però no faig. Però aquí mateix tinc retalls de cadenes, mira, veus? Un anell, no? També m'agradaria ser agradat.
És un aquell que tens un desig i no ho has fet mai. El cap te poses alt. I vostè, si va néixer el 37? Clar, sí. Ara té...
Però 85 anys.
85 anys? Què és el que li agrada fer quan no està...
Pintar.
Pintar?
No pinta parets, eh?
Quadres.
Pinta quadres. Mira, aquí n'hi ha un que vaig pintar jo.
Sí.
Aquell d'allà. Tots els peluquers són una mica d'artistes, eh?
Està sol a casa.
Sí, va morir la dona.
I vostè que ha parlat amb tant d'homes per la seva feina, què creu que és el més difícil de ser un home?
El que jo, per exemple, la meva feina, ser difícil és mantindre el client, que torni a vindre, perquè m'adona el plat de menjar.
I si això és el més difícil per vostè de ser un home, què creu que és el més fàcil de ser un home? El més...
Més fàcil?
Sí.
Pues afaitar. Afaitar una persona.
I els homes que venen aquí, què és el que li diuen que és per ells el més difícil de les seves vides? Per ells,
no, 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 que... això és molt difícil, no t'ho expliquen.
No.
No t'ho expliquen.
No ho expliquen?
No ho expliquen.
Per por o per vergonya?
Pues potser per tot una mica.
El señor Ramón no me estaba contestando de la manera que yo me imaginaba, como una especie de sabio en una colina. Simplemente me estaba contando cosas de él y me di cuenta de que eso era algo mucho más valioso. Estaba hablando con un hombre que se estaba abriendo ante otro hombre que no conocía de nada.
Bé, us he tallat el final perquè vull que aneu al perfil d'Instagram de Pep Molina i descobriu per vosaltres mateixos si vos enamoreu del senyor Ramon tant com jo me'n vaig enamorar.
Tu també, que bonico. És, jo que estàvem tots allà embaladits sentint el senyor Ramon. Jo vull que t'anava a tallar amb el moño allí, eh? Jessi, ja no vuelvo. Jessi és la meva peluquera.
Al final del relat de Sebastià Perelló, en el moment en què qui narra hereta la barberia, decidís transformar-la en un altre negoci que el desvincule del passat, que li faça d'alguna manera oblidar o com a mínim no pensar gaire en les coses que no va dir.
La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març, Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 dit jo fou que el de sa fam els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu escolota i li han vist cap a ciutat. I era una colla de ventura, tots eren manacorins, fent sa costat una a l'altra, anaven replegant amics. Si coratge té en mates, més en fullana.
Està sonant de fons Guillem de Fac, cantant la cançó de Son Coletes, una de les seues cançons més conegudes, inclosa al llibre de El regne enmig del mar, on intentava fer una història de Mallorca. I aquesta cançó està molt vinculada amb el tema que ha comentat Lourdes ara, de la guerra i la postguerra. Per a qui no ho sàpiga, els manacorins ho sabeu, però els que no ho sàpiguen, Manacor va ser l'epicentre de la repressió franquista durant molts anys. Ara fa pocs anys van començar a exhumar les restes del cementeri de Son Coletes, on les fosses comunes de la Guerra Civil, i ja en porten centenars de víctimes exhumades, entre elles els membres de l'expedició catalana de Bayo, o les d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar, que van ser identificades fa poc. Per tant, esta cançó que Guillem va compondre pensat en l'alçament forà del segle XV. Segons Bernat Nadal, quan la gent l'escoltava feia el vincle al sentir parlar de lluites entre germans entre aquell alçament forà de l'època moderna i la Guerra Civil. Llavors, cantant aquella revolta que va passar fa segles, una mena de germanies, denunciava la repressió de l'any 36. Per tant, és la cançó que un poc fila en la veu de Fac esta part de la història de Mallorca que Sebastià Perelló mos conta en la Mar Rodona.
Sí, i eixa repressió es va allargar molt en el temps, o sigui, no va ser una qüestió només de la guerra o la postguerra, sinó que va arribar pràcticament
fins a la mort del dictador, que va morir al llit, per cert, per si algú se li havia oblidat. Així que fem precisament aquest salt temporal i aterrem als anys 70, en plena transició. La segona part comença amb un meló d'Alger, una síndria, que diuen així, que rodó la carrera avall. I és el millor exemple del que abans començava. La narració sempre partix de coses molt, molt menudes, però després acaba engrandint-se. I de sobte, en aquest moment en què està rodolant una síndria a carrer avall, na Maria Carrau mor inesperadament al carrer d'enfront de la sabateria, per on la síndria anava rodolant. La vida diària del poble s'altera i ens ho conta tot el fi dels qui porten la sabateria, que jo crec que és el que abans era la barberia, però això m'ho he tret jo de la màniga. I llavors acaben entrant el cos dins de la casa, que torna a ser una casa on es mescla negoci i llar. I bueno, aquesta història de vegades pot arribar a semblar una escena d'una pel·lícula de Berlanga, no? Perquè està ahí com la persona està morta i tot el món, ai, però és que, però és com una conversa així com molt alterada, no? Molt mediterrània, diria jo. Però en realitat el que vol contar-nos Perelló va molt més enllà. I diu, no sé què em passava perquè no eren paraules meves. Era aquella dona qui em feia pervocar un abrutor de mots, que anaven a gavells i s'engrunaven a les cordes, em rapinyaven el paladar, raspaven la llengua i s'hi encallaven. Te'n vestia la memòria una sentor forta de reclosit, amarga, de càmfora, d'un gust de resclús i de cambres tancades amb pany i clau. I aquella olor de refús no venia de na Maria Carrau, sinó de les deixalles de la prudència de callar, o això volíeu creure. Qui calla no diu res. Sempre per por de mosques, tantes coses que s'havien de ventilar i tot seguia tancat en fort allà a la cambra dels mals endreços. Pa florit, viagre, tot el grella, fins i tot el temps i els dies. Aquest silenci, aquesta prudència de què ens parla l'autor, algú podria pensar fins i tot que és una qüestió cultural, intrínseca a la societat mallorquina, que la limitació geogràfica del lloc que habiten els illencs també els fa ser més tancats en ells mateixos, més discrets, però jo diria que no. Jo diria que és una qüestió d'arrels molt més profundes i llargues. La repressió franquista, com comentàvem adés, s'allarga uns quants anys més. El 27 de setembre del 75 és la data dels últims afusellaments del règim a dos membres d'ETA i tres del FRAP. Apenes un parell de mesos més tard el dictador mor i la transició de la democràcia comença, ja ho sabem, marcada pel pacte del silenci. La por de parlar, de dir determinades coses en veu alta, és segurament la més invisible i alhora feixuga de les herències de la dictadura. Si al xiquet de la barberia son pare li deia mutis, al narrador de la segona part de la Mar Rodona, situada precisament en la transició, no feia falta que ningú li diguera que callara perquè ella ho tenia ben après. L'altre dia, Isabel Cadenas Cañón, autora del podcast d'Eso no se habla, la meva nova obsessió, vingué a València a fer una xerrada sobre memòria històrica i es preguntava quan deixaríem de deixar en herència aquests silencis a les posteriors generacions. No sé si vosaltres penseu que ens en podem desfer pronte. Jo crec que de tant de callar hem acabat oblidant massa coses que ens fan acceptar molts aspectes del present sense qüestionar-nos-ens.
I una de les primeres veus que van qüestionar-les, que van fer-se sentir dins d'aquest silenci imposat en el franquisme, van ser justament les veus de molts poetes i molts músics. No? Pensem en el fenomen de la nova cançó, del qual Guillem de Fac n'era un gran representant. No? Ell va fer el que van fer tants catalans, no? El sueño catalán, perdó, tants mallorquins, que és el del sueño catalán, no? Agafar un avió i anar a fer les Amèriques a Barcelona.
I els valencians
també ho fem. Sí.
La validació catalana és també un tema.
Llavors, la guitarreta se'n va anar allí, no? A cantar. Encara que de xicotet pareixia que no, de xicotet va anar al seminari i tot, i pareixia que la cosa anava a ser el més nacional catòlic dels nacional catòlics. Però la tonteria per això se li va acabar pronte, va descobrir la poesia, va descobrir la cultura catalana, va descobrir la cançó, no? I a banda de fer poemes també se va dedicar a cantar-ne alguns. No? Un poc mig de broma, alguns deien que era el negre que pitjor cantava del món. En tot cas, Guillem de Fac va formar part d'aquest fenomen, no? Que és la nova cançó, va anar a Barcelona i potser va ser per això, gràcies a la música, que s'hi va fer popular d'alguna manera, no? Perquè poemes al final llitzen quatre, però la cançó permea molt més en la societat. I eren cançons compromeses, no? Com esta cançó de Son Coletes, que ha sonat abans i que en el seu context era interpretada com una cançó contra aquesta repressió franquista.
Surt et sol a ciutat, de color terabassa et sa catedral sa calitja se mescla amb el fum d'un vaixell discomar. L'edifici de Gessa se desmorona, cauen reflexes damunt serena des vidres daurats, faraones, obres de temps passats. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Irlar Baleares, oh no.
Què vos pensàveu, que no anava a sonar Antonio Font?
Això no és Guillem de Fac. Però...
A mi me la va descobrir la meva amiga Laia, que està així, en quart d'ESO. Pot ser?
No anava a sonar, és l'última que vaig afegir ahir in extremis, no podia deixar que això passara. Sí. Pau de Bon tampoc ha vingut, no?
Llàstima, haurem de tornar.
Sí, perquè tinc una proposició de matrimoni que fer-li, la veritat, vindria bé.
Si ho el coneix...
Bueno... tornant a la mà rodona, un besito, Pau. En un moment donat, enmig de tot el rebombori que s'arma, quan la Maria Carrau mor i queda estesa al terra i ningú no sap què fer amb el cos, algú diu: la Maria era una dona de bandera i no la podem tenir tirada enmig del carrer. No som un poble de bàrbars nosaltres, som gent de bé i d'ordre. No som així nosaltres, no venim del no-res. Han estat molts anys de sacrifici per arribar fins aquí. Ara no se'n pot anar en orris, no s'ha de tirar res per la finestra. Hi ha lloc per tothom aquí, però no tothom hi pot ésser de qualsevol manera. Què s'ha vist mai? Què han de dir els turistes si veuen un cadàver deixat estar de qualsevol manera? Que no teniu coneixement? Ja ha arribat.
Ja ha arribat el moment.
Ja ha arribat.
Ja anem acabant, eh?
Una dona mort, però ens preocupa la imatge que donarem al turista que arriba, no que s'hagi mort la dona, saps? Aquesta cerca de validació externa, no només del català, també del visitant, comença precisament en els darrers anys del franquisme, on l'apertura política passava precisament per potenciar que bona part de l'economia d'alguns territoris de l'Estat, més que d'altres, es basarà en el turisme. Com no anava l'Estat a explotar turísticament una illa, o diverses, sonava, per cert, no ho hem dit, era Islas Baleares, d'Antonio Font.
Bonica la presentació, pot ser.
Clar, és de veres. Això que comença en ple desenvolupisme franquista viu un dels seus punts àlgids a l'inici dels 2000, època en què se situa la tercera i última part de la Mar Rodona. Esta part trenca un poc amb les anteriors perquè està més pròxima a l'assaig i el que fa és reflexionar sobre els hotels com a espai, no? Què ens fan sentir quan hi som, com ha de ser un hotel, i està ambientada en una espècie d'antihotel, precisament. Sebastià Perelló el que fa és que posa damunt la taula com la mirada turística ens ha envaït a tots i diu: tots ja som turistes, és amb els seus ulls que miram, ens embala el seu fervor, l'illa ja és l'exuberància i la nimietat que ens oferim i que hem après a tastar amb la seva boca, amb les seves mans, amb la seva pell, que és la nostra. El turisme ens ha vampiritzat la mirada a tots plegats, l'experiència dels llocs és la seva i tots són vistes i panorames i res no fa aquella olor de cada dia. Aquest és el gran teatre i és ca nostra, una illa recreativa. Tot és un decorat, un paradís d'artifici. I l'hotel n'és la catedral, un espai de culte per a pelegrins contemporanis. I tu, l'oficiant improbable, que calla enmig d'aquesta quietud de piscines i spa, perquè alenes aquesta excitació inexplicable de saber que no era això, que no és aquesta màscara, que sempre és una altra cosa. No aquesta amnèsia llisa de ser evanescent entre el trast i el tros que ja no és de ningú, només escapolons d'alguna cosa que va ser i que ja ni és memòria. Deia al principi de la meua part que aquest llibre tracta sobre l'herència i precisament jo crec que el silenci que es va imposar el 36 ha arribat fins als nostres dies en forma de desmemòria. Alguna cosa s'ha trencat en la transmissió de generació en generació que ha fet que ens oblidem de qui som i acceptem els ulls turístics com els vàlids per a mirar el món, no només a Mallorca, sense cap qüestionament. Pense que renunciant a l'herència del silenci aconseguiríem posar en dubte moltes coses que hem assumit com a certeses indiscutibles.
El Guillem de Fac va conèixer aquests anys de turistificació de la illa, aquests anys 60, 70, que tot s'hi va transformar, no? I justament un dels temes habituals de la seva poesia era la evocació de la infantesa, dels records, i també de la mort, per això. En aquest context de canvi brutal que pateix el paisatge de l'illa, de Fac era un nostàlgic, com jo, i troba en la infantesa un refugi, un lloc al que tornar. En Poeta en bicicleta, és un que és una obra que va escriure l'any 84, potser és l'obra que hi va més cap a aquesta evocació de la infància. Comença dient: avui faré la pòlissa i amb l'espardenya neta fugiré d'aquests pisos que fan olor de mort. Tenc els filats parats i apunt la bicicleta per anar de cacera pel guaret del record. I ens podem imaginar cap on mos porta este poema, no? que denuncia el present, un present que no li agrada, cap on està anant, i troba i se refugia en la Mallorca de la seva infantesa. A banda de la seva obra poètica, Guillem de facto me va fer algun pinito en la narrativa. Jo no he pogut tindre l'oportunitat encara de llegir cap novel·la seva, però té una, La ponentada gran, editada per Adia Edicions, que fa un homenatge a la cultura popular i també trobem una forta crítica no només al règim franquista, sinó també al turisme de masses. No? Allí, per exemple, diu que les corregudes de cavalls hi tenen lloc a un poblatxo que no té ni nom, però que per molts anys sigui així. Si s'ha de guanyar malbaratant l'ànima, consentint que l'omplin de turistes i de forasters que violen la natura sols perquè uns quants s'omplin la bossa. Es podem imaginar que aquest discurs crític amb el model turístic de Mallorca, que en la Mar Rodona apareix, també està totalment lligat amb el que el Guillem de Fac evoca també en l'última part de la seva obra. No? Guillem de Fac fa denúncia de la turistificació i de moltes de les coses que este progrés, entre cometes, hi porta, no? Com ara la pèrdua de les arrels, la substitució lingüística. Té un poema dels darrers, que és un dels que més m'arriben a l'ànima, que és molt trist, que parla d'una àvia, no? Una àvia que ha mort, i diu: ara que és morta, ella i sa parla sap que era el pern del món, aquella àvia. I més endavant diu: quan s'adona que els nets no l'entenien, de banda es va tancar dins del silenci, fer una flamarada més intensa i es va extingir amb ella també el món. Han ensorrat el buc de la paraula i han descordat la llengua fil per randa. Han empeltat una ànima externa a tots els catalans mentre dormíem.
És un poc Tio Canya, però més elegant. No?
Exacte, és un poc Tio Canya, que és aquella rondalla nostra valenciana que parla de com un abuelo de sobte veu que els seus nets no l'entenen, no? Però més íntim, més trist també, no? Perquè el Tio Canya al final acaba bé, té un net que reviscola i torna a encendre la flama de la llengua. En aquest cas, hi ha un missatge de mort i un poc de pessimisme. D'acord? És un poema tendríssim, però molt, molt, molt trist també. No? I per acomiadar-nos, ja anem tancant, ho fem amb uns versos, no podia ser d'altra manera, de Fac, al seu poema El foc, on diu: si ni la tramuntana no ens ha tombat la soca, quin mal ens podran fer els brúfols de ponent? Tota la força del món per vinclar-nos és poca, i això des de fa segles ho saben els vuit vents.
Sona de fons Mai neva ciutat, l'última cançó de Fades, amb un edit de Maria Jaume en homenatge a la nostra sèrie, com ja hem dit, preferida, i la gastarem per tancar el programa. I bé, ens anem acomiadant, però sense abans, no podem anar-nos sense agrair-li a tot el món moltes coses. En primer lloc, moltes gràcies a Aina Fullana, com hem dit al principi, per pensar en nosaltres i per convidar-nos. Moltes gràcies.
Bueno, a Aina i a l'Escola de Mallorquí i a la institució pública Antonia Maria Alcover, que són el lloc on estem.
També agrair al tècnic, a Carles Grimald, per totes les seves, els seus consells i estar ahí una hora i mitja fent lo seu. I també a tota la gent que ha vingut de València, a tots els nostres amics que han estat tota esta setmana, la majoria profes d'avaluacions, que estàvem totes les esperes acabant super tard i que ha sigut unes setmanes de bogeria que han vingut, i això és molt guai.
De veritat, moltes... Jo vull detindre'm en aquest punt perquè és molt emocionant que vingueu, us ho dic de veritat.
Que travesseu la mar amb nosaltres,
no, de veritat, sí, sí, moltíssimes gràcies, o sigui, és increïble, la veritat, moltes gràcies. Vos vull molt.
I a la resta d'assistents també, gràcies per vindre. A la resta també.
I també moltíssimes gràcies a Júlia Mèrida, a Tabac i Sobrassada i a Irene Jaume per enviar-nos els àudios. Moltes gràcies. Fins la propera.
Adeu.